Radio Astel. Olor de tinta.
Un dels espais més esperats del matí a Radio Astel és quan arriba aquesta olor de tinta amb la periodista Aure Ferran. Com estàs, Aure?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. 8 minuts que passen de les 12. Ja sabeu que l'Aure ens porta novetats, propostes, suggeriments del món editorial. Però avui de què parlarem concretament, Aure?
Doncs avui parlarem una mica dels influencers literaris, aquelles persones que decideixen compartir les seves lectures a les xarxes socials. N'hi ha qui ho fa de manera molt elaborada, que s'hi dedica gairebé de forma plena i ens creen vídeos o posts molt treballats, i també n'hi ha d'altres persones que ho fan de forma més quotidiana, no? Que senten aquesta necessitat de compartir la lectura que han fet i que els hi produeix plaer, no? Allò d'explicar als seus amics, als seus coneguts o no coneguts, no? Perquè en el món de les xarxes socials a vegades et segueixen persones que no coneixes de res, doncs explicar què els ha agradat i què els hi agradaria recomanar. De fet, són una mica els nous prescriptors, no? O majoritàriament les noves prescriptores, ho veurem avui, perquè bàsicament els que fan aquesta funció són dones, molt més dones que no pas homes. I se sumen als prescriptors més clàssics, com podrien ser doncs, els bibliotecaris i bibliotecàries o els llibreters i llibreteres que sovint en parlem.
Saps que jo t'hi veig també una mica, Aure?
Bé, de fet, jo ho faig una mica, eh? El que passa que el concepte influencer, a vegades, depèn com te'l miris, pot ser una mica negatiu, no? Perquè a vegades sempre ens deien, no et deixis influenciar per ningú, no? Sí. I acabem seguint persones. Però d'altra banda, també ens han dit moltes vegades, aquesta és una influència positiva. Per tant, intento agafar-me per aquí, tot i que no és una expressió que m'agradi gaire, però sí que, per exemple, a mi personalment m'agrada molt compartir les meves lectures, perquè és com una manera també de fer un resum de quedar-te tu amb aquelles sensació que t'ha donat el llibre i quan ho has d'escriure amb unes quantes paraules, com endreces una mica les idees, i et serveix també de recordatori, perquè a vegades els que llegim molt també passa que quan passa molt temps hi ha alguns llibres que et costa una mica fins i tot ubicar, no? Recordes, sí. Em va agradar, no em va agradar, però no saps ben bé ni per què ni per com era la història, no? I el fet d'escriure aquestes petites ressenyes que les comparteixes públicament, però alhora et fas com la teva agenda personal.
Saps qui també segueixo molt a Instagram, que no ho hagués dit mai? L'actriu Maribel Verdú.
També fa molt
recomana bona. Llibres, sí. Molt bons, és una devoradora de llibres i també els comparteix a Instagram i em va cridar l'atenció. Però clar, aquesta paraula, booktubers, no? Que cada vegada ens sona més, també.
Sí, els booktubers, de fet, és aquest nom que es dona als prescriptors literaris que fan les seves recomanacions des del canal de YouTube, que va ser la primera plataforma on realment es van començar a fer aquesta difusió de vídeos, i darrerament, amb l'auge d'Instagram, sobretot, ha aparegut aquesta altra paraula, no? Els bookstagrammers, que vindrien a ser els que fan les recomanacions a través d'aquesta xarxa social. I hauríem de diferenciar una mica aquests prescriptors literaris d'una banda dels clàssics que dèiem de llibreters i bibliotecaris, que serien una mica els grans referents que hem tingut sovint, i de l'altra també de la figura del crític literari, que podem trobar, per exemple, a mitjans de comunicació, a la premsa, perquè a vegades la figura del crític literari l'entenem més com un personatge molt més erudit, que fa una sèrie de lectures que a vegades són d'un nivell molt més alt, i això fa que s'allunyi, no?, una mica del públic més general. En canvi, els prescriptors literaris a través de xarxes socials sovint fan unes lectures molt quotidianes amb les quals empatitzem molt més fàcilment i per això ens agrada seguir-los, no? Perquè ens fan lectures recomanades que poden tenir molt més a veure amb les nostres inquietuds com a lectors.
Sí, anava a dir, potser fins i tot t'emmiralles més, no? I aquest sentiment de proximitat, no? Que transmeten d'alguna manera com que empatitzes més, no?, amb les seves recomanacions.
Sí, i a part no et permet això, no? També fer tu una tria més de quines persones llegeixes en funció dels seus gustos, i quan trobes coincidències amb els teus, doncs penses, ostres, és un bon recurs, no? Quan no sé què llegir, vaig a mirar què ha llegit darrerament aquesta persona.
Doncs si et sembla, de la millor manera de fer-ho, de parlar justament i d'aprofundir en aquest fenomen que ens porta avui l'Aure Ferran aquí a l'Olor de Tinta al matí a Radio Estel, és parlant amb dues persones que comparteixen justament les seves lectures a través de les xarxes socials, no, Aure?
Exacte, doncs la primera és la Misha, és el sobrenom que fa servir l'Anna Pardos en el seu vessant de prescriptora literària. Ella és la responsable del canal Paraula de Misha, que té moltíssims seguidors a YouTube. També la trobem a Instagram i a Twitter. I a més és presidenta de l'Associació de Joves Lectors Catalans i una de les prescriptores de referència per als joves lectors catalans. De seguida parlem amb ella i també amb la Magda Minguet, que en aquest cas ella es dedica a la docència i a la comunicació i és una apassionada de lectura i els llibres, i a Instagram també ens comparteix habitualment les seves lectures amb ressenyes acurades i molt interessants.
Doncs parlem ja directament amb elles. Misha, bon dia.
Bon dia! Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Mira, ja només amb el to, que és una mica el que estava explicant Laura, ja ens has captat l'atenció, no? Hem fet aquí, Laura i jo, ens has cridat molt l'atenció, i després d'agrair-te també, Misha, que aquest matí diria que estàs a la Universitat de Vic, no?, que estàs impartint una xerrada sobre el món dels booktubers.
Correcte.
Per tant, aprofitant la pausa, nosaltres moltes gràcies per entrar avui en directe al matí a Ràdio Estel. I a banda de la Misha, Laura també ens parlava avui doncs d'aquests prescriptors que també poden doncs transmetre'ns la passió per la lectura a través de les xarxes socials, en concret per Instagram. Li hem demanat que ens acompanyi en aquesta conversa a la Magda Minguet. Ella es dedica a la docència i a la comunicació i és una apassionada de lectura i també dels llibres, i a Instagram comparteix habitualment les seves lectures amb ressenyes ben acurades i molt interessants. Magda, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
Doncs molt bé, moltes gràcies, de debò, a les dues. Primera pregunta que us faríem és, tant a la Misha com a la Magda, Misha, si vols, comencem per tu. D'on us ve l'amor per la lectura?
Ostres! Bé, abans de contestar la pregunta, us vull donar les gràcies perquè heu fet una introducció fantàstica. Jo gairebé que no sé què faig ara aquí perquè heu explicat meravellosament bé. És broma. Doncs sí, a mi sempre m'ha agradat molt llegir. Jo sempre dic que vaig néixer lectora perquè ja quan estava dintre de la panxeta de la meva mare ja em llegien contes. I encara els tinc, eh? Una es deia Daniel Dufí, l'altra Pipo el Pececito, i quan els apretaves feien sorollets i ja em llegien contes llavors. I sempre m'han acompanyat abans d'anar a dormir llegint contes. La meva casa estava plena, basada en llibres per tot arreu, i com no podia sortir lectora?
I la Magda, d'on et ve la teva passió per la lectura, Magda?
Doncs en el meu cas hi posaré en valor els mestres. Jo vaig començar a llegir gràcies a la senyoreta que vaig tenir a tercer, quart i cinquè de primària, que es deia Montse, i ella era una apassionada de la lectura i em va dir una frase que va ser: llegeix, Magda, llegeix, encara que sigui només una línia, però llegeix cada dia. I és veritat que mai sabem els mestres on acaba la nostra influència, però doncs això, 40 anys després, tinc aquella frase molt marcada, i ella em va fer llegir llibres que em van encantar, com Lingo y el Drago, Un rètol per a Curtó. Vam llegir molts clàssics catalans i vaig disfrutar-ho moltíssim, i aquella llavor que la meva mestra va instaurar en mi doncs m'ha acompanyat tota la vida.
Misha, quan apareix aquesta necessitat de compartir les teves lectures amb la resta, de fer comunitat a partir del que llegeixes?
Ostres, doncs pràcticament des que tinc memòria. A mi sempre m'agradava parlar del que llegia, sobretot parlava amb la meva mare, i va ser quan tenia uns 10 anys que vaig descobrir un fòrum de la Institució de les Lletres Catalanes que es deia aquellegeixes.cat, malauradament ja no existeix, i va ser la meva primera... la meva primera topada amb una comunitat de lectors, en aquest cas un fòrum. I gràcies a ells també vaig descobrir el món de les videoressenyes. I llavors ja no vaig tenir aturador, vaig necessitar seguir explicant el que llegia, ja fos a través del meu blog, que també es diu Paraula de Misha, després al meu canal i després a les xarxes socials, que de fet... Vull afegir un altre nom. Heu parlat dels booktubers, heu parlat dels bookstagrammers, i també aprofito i afegeixo el nom de booktokers, perquè, senyores i senyors, sí, la comunitat de lectors de TikTok ja és imparable, també.
I tu, Magda, per què et sents aquesta necessitat de compartir el que llegeixes, de fer aquestes ressenyes, que en aquest cas potser ho fas més a través d'Instagram, no?
Sí, en el meu cas, doncs, potser és més recent, va ser durant la pandèmia, jo vaig passar molt malament, vaig tenir el meu marit a la UCI, em vaig refugiar molt en la lectura, i vaig veure que és veritat que cada vegada que ho compartia la meva comunitat és més petita, és més quotidiana. El que explicava una mica l'Aure, és gent que em coneix o alumnes, i sí que veia que feien captures de pantalla quan compartia un llibre i després m'escrivien moltíssim per dir-me que la lectura els havia agradat. Jo crec que aquí li vaig trobar un sentit, sempre m'havia agradat compartir coses a les xarxes, ja sigui un viatge o ja sigui un restaurant que m'agrada, un pla per fer en família, o sigui, ja soc molt comunicadora, i vaig veure que aquí hi havia un fil molt gran perquè molta gent del meu entorn que no eren lectors habituals, de cop i volta sí que els hi entraven ganes de llegir. I fins i tot doncs em deien això, feia temps que no llegia, i gràcies a aquesta recomanació doncs he llegit aquest llibre i ara en vull un altre. I aquí vaig veure que les xarxes socials tenien una finalitat fantàstica, que era compartir les lectures, i a més jo ho faig també com una cosa molt quotidiana. humana, vull dir, jo soc treballadora, soc mare, no soc una professional, per tant llegeixo sempre per plaer i soc bastant honesta amb les meves recomanacions. No em patrocina cap editorial, és una conta personal petita on dic sincerament el que em sembla, el que llegeixo, i crec que fer-ho d'aquesta manera tan planera i sense cap pretensió de res, ni d'agradar a ningú, ni de complaure, fa que la gent s'ho cregui molt i realment les lectures que recomano després veig que hi ha molt de feedback, molts comentaris i molta gent que se les apunta, i això és el que dona sentit a poder-ho compartir a través de les xarxes.
Misha,
totalment d'acord. De fet, sí. Vull afegir una cosa, perquè Magda, estic totalment d'acord i has dit una paraula que crec que és clau, i és que et consideres una persona comunicadora. Jo crec que és una frase, una expressió que se diu molt més, jo crec que no pas la paraula d'influencer, perquè és veritat que quan diem influencer pensem en una persona que només és un altaveu, no? que llença un missatge a una audiència i que no espera cap feedback, res de cap retorn. I tot el contrari, crec que els que són prescriptors literaris, comunicadors, que creem xarxa, creem comunitat a Instagram, a TikTok, a YouTube, doncs el que fem és això, és crear una comunitat, crear un canal en dos sentits. Nosaltres expliquem el que ens agrada i també volem que la resta de gent, els nostres seguidors, també ens expliquin què els motiva, què els mou, què els apassiona de la lectura. Vull dir que és més que influencer, estic d'acord, comunicadores.
En el cas de la Misha, fa videoressenyes des de fa molt temps al seu canal de YouTube, aquest Paraula de Misha. Com encares una mica la feina? Perquè, clar, no és posar-se davant de la càmera i parlar, sinó suposo que hi ha tot un treball, començant per seleccionar la lectura, que no sé quin és una mica el criteri que seguiu, fins a després realment veure el resultat que nosaltres veiem al canal de YouTube.
Totalment d'acord. De fet, vull començar per aclarir que jo sempre, la meva faceta de booktuber la considero com un hobby, com una cosa que faig perquè m'apassiona. Sí que arrel de ser booktuber he tingut la sort de poder començar a dedicar-me a la dinamització cultural, a la prescripció literària, a impartir tallers, xerrades, dinamitzar clubs de lectura, però el fet de ser booktuber ho faig perquè m'agrada, perquè m'apassiona i perquè vull transmetre el meu amor pels llibres a la gent. I com bé dius, sí, hi ha tota una feina darrere que no es veu. Jo sempre dic que per cada minut final que veiem en un vídeo hi ha com a mínim una hora de feina darrere. Jo intento seleccionar les lectures que més m'han agradat o aquelles novetats que crec que poden agradar més o poden cridar més l'atenció al meu públic, també sempre reivindicant el llibre de fons, els clàssics, i que els llibres són per a totes les edats, sobretot els infantils també, que això és tota una batalla que tenim pendent, i és demostrar que els llibres no tenen edat. I sí, és pensar més o menys de quins llibres vull potenciar. Intento sempre fer ressenyes positives o parlar dels llibres que m'han agradat, com a mínim, al meu canal. Al meu blog sí que ressenyo tots els llibres, tant els que no m'han fet el pes com aquells que m'han entusiasmat, però al meu canal sí que vull intentar potenciar allò que més m'ha agradat, que més m'ha enamorat. I sí, hi ha una feina de guionitzar una miqueta el vídeo, editar-lo, en fi, gravar-lo, que surti com tu vols. Sí, és una feinada.
En el cas d'Instagram, la Magda, potser la posada en escena pot semblar una mica més fàcil, però m'imagino que també hi ha un treball, no?, de dir com vols mostrar aquell llibre en la foto que publiques i, sobretot, com articularàs aquesta petita ressenya que fas de la teva lectura.
Sí, al final la foto és potser el que més es fixen, no? Ara estic pensant en l'última, que era d'un llibre que es diu Les calces del sol, que vaig penjar el llibre en un estenedor, llavors era com una cosa més visual, però és veritat que tampoc és una posada en escena molt complexa, eh? En el meu cas, la meva comunitat, com us deia, és gent que em coneix, són els alumnes, són les famílies de l'escola, i al final el que vols és també que llegeixin una miqueta el text. Intento fer textos, doncs això, molt clars, molt directes, explicant una miqueta l'argument, però sobretot explicant el que m'ha fet sentir, el que més m'ha agradat, i després m'agrada molt també replicar tots els comentaris, per al que deia ara la Misha, no? Que sigui una mica un diàleg literari que per fi ara està com democratitzat. Abans dèieu això dels crítics, no? Abans quan llegies una ressenya d'un llibre, doncs era fins i tot difícil d'entendre i tampoc et quedava massa clar si a l'autor que havia escrit aquella crítica li havia agradat o no el llibre. Hi havia moltes referències, és gent professional de la lectura i professional de l'escriptura. I en canvi els que ressenyem a Instagram som gent quotidiana, gent això que llegim sobretot i exclusivament diria fins i tot per plaer, i ens agrada compartir-ho d'una manera també planera i que hi hagi això, aquesta mica de feedback amb tots els nostres seguidors, que després són els que acaben doncs, guardant aquella ressenya o guardant aquell post per comprar-se el llibre.
Aquesta passió compartida, no? Estava pensant ara amb aquestes paraules, tant de la Magda com de la Misha. Per cert, Misha, que tu ara parlaves l'edat d'etern debat dels llibres, no tenen edat. Tu has treballat i treballes molt per fer de prescriptora entre joves lectors, just en un moment, podríem dir, amb Laura, ho hem parlat aquí bastant, no? En què molts asseguren que els joves ja no llegeixen. Què els hi diries, Misha?
Ostres, els hi diria que tots tenim un llibre esperant-nos. I aquí està la clau, és trobar aquell llibre que et fa enganxar-te a la lectura, ja sigui una novel·la, un àlbum il·lustrat, un còmic, que també s'ha de reivindicar que ens podem enganxar a la lectura a través dels còmics i que s'estan publicant també uns àlbums il·lustrats, unes novel·les gràfiques, uns còmics superbons, superpotents, amb missatges, amb valors preciosos, que van molt més enllà dels típics còmics, potser de superherois o d'acció o de manga, que tots tenim més present. I doncs això, que trobis aquell llibre que t'enganxi, perquè un cop ho facis no podràs parar.
Jo, en el meu cas, diria que sí que veig que els joves sí que llegeixen. De fet, jo a Bookstagram sóc de les més grans, per no dir gairebé l'àvia de tots. Vull dir, tot Bookstagram està en mans de gent molt jove, booktokers, per suposat, booktube, són gent jove, tots els ressenyadors, la gent que està compartint contingut literari de molta qualitat i estan fent ressenyes xulíssimes, és gent jove. I, de fet, jo algunes de les meves millors lectures aquest any me les han recomanat alumnes. O sigui, també hi ha molta satisfacció quan algú et diu que li ha agradat el que has recomanat, però no sabeu per un alumne el gust que és recomanar un llibre a la mestra i que a la profe li agradi. I em van regalar Taronges, que era un llibre de Jotstein Gardner, que em va agradar moltíssim. El viatge al País dels Blancs me'l va regalar una companya també, una alumna meva, i molts llibres...
Oh, és meravellós, sí, és meravellós aquest.
A la gent de la meva classe, vull dir que això de que no llegeixen també ho posaria una mica en quarantena, perquè és que de veritat tampoc nosaltres, a la meva generació, tampoc estàvem tota la classe llegint a Virgili, no sé, els que llegíem teatre. Vull dir, tampoc ha sigut sempre l'afició més majoritària. Vull dir, tampoc a totes les classes, històricament, hi ha hagut tantíssims lectors. O sigui, jo crec que els joves llegeixen com hem llegit sempre.
Ja estic totalment d'acord, sí. Sembla que totes les generacions diem que els joves no llegeixen,
sí,
no?
Sí,
sí, sí que és veritat que avui en dia hi ha una gran, diguéssim, hi ha una gran competència, però crec que els joves que llegeixen, i aquí jo crec que està la clau, és que els joves que llegeixen, llegeixen a mort, llegeixen amb una passió impressionant. Jo justament he començat un nou club moderar un nou club de lectura, i el primer dia vaig tenir 9 noies superlectores de 15-16 anys que estaven llegint, jo els vaig preguntar què heu llegit aquest mes? Però és que em vaig quedar de pasta de moñato perquè em deien, ui, jo he llegit Molière, l'altre, jo Tolstoi en rus, i l'altre, doncs jo estic llegint Agatha Christie, em vaig quedar, uau, hi ha esperança, wow. Us ho prometo, paraula de mi.
I mira, i esteu parlant de tecnologia, no? Que és el gran rival i la gran competència, però en aquest cas la tecnologia, sobretot les xarxes socials, estan sent un gran vehicle per fer comunitat i promoure noves lectures. Vull dir que també hem de reivindicar, no?, aquest paper positiu que tenen, que no tot és dolent de pensar que la tecnologia l'únic que fa és treure'ns la possibilitat de tenir un llibre a les mans.
Jo crec que el contrari.
Completament.
Ara, i sobretot hem vist que gràcies a les xarxes socials la lectura ja no és una cosa tan individual. Fins ara llegíem en solitari i ara podem compartir allò que estem llegint. De fet, gairebé tots els clubs de lectura, les lectures que ara li diem conjuntes o compartides, estem un grup de lectors que a vegades no ens coneixem físicament comentant un llibre o a través de Telegram o a través d'un grup. O sigui que gràcies a la nova tecnologia hem pogut acostar els clubs de lectura i estar compartint la nostra afició amb altra gent que de manera anònima a vegades s'afegeixen a un club de lectura, fem els comentaris, decidim quin dia, decidim els capítols que llegirem cada setmana. Crec que les lectures compartides ara és una cosa que ha generat molt debat literari, era una cosa que estava molt apagada i gràcies a les pantalles doncs s'està revifant un tema que no es feia o que costava més que la gent s'acostés presencialment a compartir les seves lectures. Ara, com que ho fas a la pantalla, vas al teu ritme, comentes quan vols i s'estan generant moltíssimes lectures conjuntes a les escoles, associacions de pares, clubs de lectura, on comentem doncs, això en digital.
Completament d'acord. I reivindicar que els llibres, això, els llibres i les pantalles, els llibres i les noves tecnologies poden anar de la mà
perfectament.
Poden anar
de la mà, mira, sí, m'ho has fet del cap, Misha.
I més, poden fer unes combinacions espectaculars i també demostrar, jo crec que a través dels booktubers, els bookstagramers, els booktokers, demostrem que la lectura pot ser una cosa tan plaent i tan emocionant com qualsevol altre entreteniment i que són tan igual de... són igual de moderns, igual d'emocionants, igual de... En fi, que és una cosa que pot seguir emocionant i pot seguir enganxant el jovent.
Deixeu-me donar unes dades.
I ser lector igual, eh?
Sí.
Vull dir, tot conviu.
Deixeu-me donar unes dades abans que parlàvem ara de la figura dels nous prescriptors literaris. Llegia un estudi de no fa massa que mostra com la gran majoria són dones, un 80%, més del 90% tenen estudis universitaris i poc més de la meitat tenen menys de 30 anys. I també mostra com més del 80% treballen en altres coses, de la qual cosa deduïm que aquesta tasca és ben bé vocacional, no? Ja que demana dedicació, en la majoria dels casos no hi ha cap contrapartida econòmica. Us sorprenen una mica aquestes dades?
Home, les dones sempre són més comunicadores, no? Quin percentatge de dones hi ha a Instagram, però també deu ser molt més alt. Potser la xarxa social amb més homes potser seria Twitter, però és real que la part comunicativa de compartir sempre és més femenina i per això veig gairebé normal que sigui així. No em sorprèn. Penso que a les xarxes socials també hi ha una comunitat femenina més gran i això, vaja, és un orgull, és una sort veure aquestes comunitats de dones tan potents que comparteixen continguts de tantíssima qualitat i que s'estan convertint en un referent, no? Penso en les que segueixo jo, que és la Laia de Vida entre Llibres, la Laura de Ila de Lectures, la Misha mateix o l'Aure, i tots som dones i crec que són uns continguts boníssims i molt, molt d'admirar.
Misha.
Ai, no hauria pogut expressar millor.
Anava a dir paraula de Misha, mira, paraula de Magda, eh? No, és així. Escolteu, ha estat un plaer, de debò. Aure, moltíssimes gràcies.
Gràcies a elles,
sobretot. No, per haver-les convidat, per haver-los donat veu tant a les comunicadores, Magda
sí.
Minguet i a l'Anna Pardos, que és la Misha, paraula de Misha. Ara, mira, Magda, jo no et seguia i et començo a seguir a Instagram directament, a Magda Minguet i també a la Misha, sens dubte, a paraula de Misha. Que vagi molt bé. Gràcies a totes dues, de debò.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.
Vinga, doncs ara sí que hem passat al punt de 2:15 d'una. Continuem aquí l'olor de tinta. No volem deixar marxar aquesta olor de tinta, per tant, no volem deixar marxar l'Aure sense que ens faci aquestes quatre recomanacions de lectures sobre el fet de llegir, no? Avui que hem parlat tant.
Exacte, ja que parlàvem d'aquest hàbit de llegir, de compartir lectures, he triat quatre llibres que parlen sobre el fet de llegir, que és molt interessant. El primer és una novetat, El regal de la lectura, del Sebastià Serrano, que publica ara llibres, que a partir de la reconstrucció literària d'un cas real, el d'en Clot, el Sebastià Serrano el que fa és endinsar-nos en aquest apassionant món del llibre i la lectura des d'una perspectiva nova, no? Que és la que defensa els beneficis de llegir per al benestar afectiu, emocional i també per a la nostra salut. Per tant, ens trobem amb un llibre que té una part ficcionada a partir d'aquest cas real i una part d'assaig, on Serrano ens va explicant una mica com la ciència ha demostrat que llegir, de fet, és una de les millors pràctiques, d'una banda per mantenir el nostre cervell en bon estat i també per optimitzar, no?, el funcionament d'aquest cervell, per exercitar la memòria, per prevenir malalties. Per tant, ens ajuda a entendre una mica què és el que passa al nostre cervell quan llegim i en aquest llibre el que són protagonistes és, evidentment, la lectura, però també tot el que hi té a veure, és a dir, el llenguatge, la memòria, el poder de la paraula escrita, la creativitat, els records, vull dir, ell va fent una anàlisi força complexa i extensa sobre tot el que té a veure des d'un punt de vista neurocientífic amb el món de la lectura. Com diu Serrano, en temps d'ansietat, neguit, desassossec i estrès, la lectura és un bon regal per a la ment.
Doncs mira, aquest regal de la lectura de Sebastià Serrano, d'Ara Llibres. Ens vols fer una altra recomanació, eh?
Sí, La màgia de llegir en veu alta, de la Megan Cox Gordon, publicat per Viena Edicions. La veritat és que és un llibre fantàstic, molt bonic, sobre el miracle de la lectura compartida i més en una era com la nostra, no?, que és la de la distracció, i el que fa és, tenint en compte aquest context nostre que tenim, reivindicar la lectura compartida com a estratègia per al benestar individual, familiar i social. Ella també es basa en estudis científics, de psicologia, de neurociència, però també en experiències reals per analitzar, doncs, tots aquests beneficis que té dedicar una estona al dia per llegir en veu alta, que aquesta és la clau, no, del llibre. No som conscients, és importantíssim, i sobretot amb els més petits, que la lectura compartida en veu alta, la veritat és que primer que estableix uns vincles i uns lligams molt especials, i després que ens ajuda una mica amb tots aquests aspectes que també comentava el Sebastià Serrano en el seu llibre. Per tant, ella recomana sempre llegir en veu alta amb els fills i amb els alumnes, però també amb els adults, que això és una cosa, una pràctica que potser ens costa molt més, no? Però que la veritat és que pot ser molt maca. I amb els adults podem pensar també que hi ha gent que per edat a vegades té més dificultat, no?, per accedir a la lectura, no?, per problemes de vista o de concentració. Doncs el millor regal que els podem fer és llegir-los, i més si els ha agradat la lectura al llarg de la seva vida, no hem de permetre que perdin aquest plaer. Per tant, aquesta és una lectura molt interessant. La màgia de llegir en veu alta és això, un assaig, però la veritat és que és molt planer, a més té moltes propostes de llibres clàssics i moderns, i ens permet això, no?, reivindicar aquest paper de la lectura en veu alta, que l'autora assegura que té efectes màgics en nosaltres.
I encara una més, bé, ens has promès quatre, per tant en queden dues, però, ai, Irene Vallejo, que també ha fet una oda a la lectura.
I tant, la Irene Vallejo la tenim molt present com a autora de L'infinit dins d'un jonc, no?, que és tot un clàssic quan parlem del món del llibre, però també va escriure aquest Manifiesto per la lectura, que ha publicat Ciruela, que és un llibret molt breu, em sembla que no són, recordar, una setantena de pàgines, i ens parla precisament del poder dels llibres i de la lectura com a factor determinant no només per al propi creixement individual de cada persona, sinó també com a un element essencial per construir una societat millor. Per tant, ella el que fa és parlar de com els llibres ens ajuden a comprendre'ns a nosaltres mateixos i a entendre també quin és el lloc que ocupem amb la societat amb la que vivim. I tot això escrit amb aquest talent fantàstic que té la Irene Vallejo, no?, que tot el que escriu és pura poesia, tot i ser prosa.
I continuem ja amb aquesta darrera prescripció que ens fa avui Laura Ferran.
Doncs un últim títol que té a veure també amb tot el que és el fet de llegir, Les nenes que llegien al lavabo, del Sebastià Portell, publicat també per Ara Llibres. En aquest cas, també un llibre que es mou entre l'assaig i la narració i que sobretot ens convida molt a reflexionar a partir de vivències pròpies, no? Ja el títol ja ho diu una mica tot, Les nenes que llegien al lavabo. Són aquelles que s'amagaven, no?, sí, per poder llegir el que realment volien i necessitaven sense que ningú ho qüestionés. Jo, en el meu cas personal, ho canviaria llegien sota els llençols, perquè jo recordo de petita allò de tapar-te amb els llençols, sí, i amb la lot, amb la llanterna, per poder llegir, sí, el que volguessis i que ningú et qüestionés, no? Doncs el Sebastià Portell tira una mica cap a aquestes vivències més personals i el que fa és això, un clam a la llibertat de la lectura i l'escriptura, és a dir, que llegim el que ens agradi, que puguem escriure sense complexos, i alhora aprofita per fer una mica també una crítica d'un context social i literari que sovint és molt rígid, no?, i que exclou i expulsa a les persones que volen fer lectures o escriptures diferents del que pugui ser considerat més convencional.
Escolta, Aure, doncs ens guardem aquestes quatre prescripcions que ens has fet avui, quatre recomanacions. Moltíssimes, moltíssimes gràcies a la nostra prescriptora de capçalera per portar-nos, que ets la nostra prescriptora de capçalera, per portar-nos cada setmana aquestes propostes literàries. Ho deixem aquí, però l'olor de tinta, com sempre, ens acompanyarà fins d'aquí 15 dies. Aure, gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.